La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Un dia com avui...
Set minuts i mig que passen de les 5 de la tarda i això vol dir que és el moment de l'efemèride per recordar alguna cosa que va passar tal dia com avui o tal setmana com aquesta. I avui parlem d'un dels diaris més prestigiosos de casa nostra. Avui fa 142 anys del seu primer exemplar. Parlem de La Vanguardia i per parlar de tot plegat tenim amb nosaltres el seu director, Jordi Juan. Jordi Juan, molt bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Que un mitjà de comunicació, Jordi, tingui ja més de 140 anys, què suposa per la societat i pel món informatiu?
Home, és molt important, és una fita que molt pocs dies al món ho han fet, no? Tants anys en la mateixa capçalera i que a sobre tot aquest temps ha estat propietari d'una mateixa família, no? No ha esdevingut molts canvis accionarials ni que des dels fundadors, no? Ara està la cinquena generació. I bé, doncs home, significa que és un diari molt ben arrelat a la societat i que tot aquests 142 anys, que mira que han arribat a passar coses en aquest país...
Déu-n'hi-do.
Doncs sempre la gent ha confiat en el diari i s'ha pogut mantenir tot aquest temps al seu servei.
Com a director de La Vanguardia, deixa'm preguntar-te quina és la clau de l'èxit d'un diari com La Vanguardia.
Bé, jo crec que sempre se'n diu que som un diari que ens sabem adaptar molt bé a les circumstàncies i el que vol la gent, no? I el que vol els lectors. I jo crec que el diari s'ha pogut adaptar molt bé sempre a les diverses circumstàncies. I crec que això ha facilitat la comunicació amb el públic, no? Abans, quan existia el món digital era molt més difícil, molt més complicat, aquesta interconnexió, avui tot és molt més senzill perquè pràcticament és habitual, hi ha moltes maneres d'enllaçar amb els lectors i és molt més fàcil, no? Però fins que això arribés, la veritat és que es pot estar satisfets, no?
Uh-huh. Amb dades de l'octubre passat, La Vanguardia ja es va consolidar, segons aquest rànquing de diaris, en pagament com a tercer diari de tot l'estat, situat en aquest podi, concretament amb 77.000 subscriptors digitals. El diari del futur camina cap aquí, cap a la seva digitalització?
Sí, sense perdre la importància del diari de paper, que encara que no sé, és evident que costa cada vegada més, doncs, perquè canvia els hàbits del públic i inclús és difícil trobar quioscos, no?, per poder adquirir el diari. Però sí, evidentment el futur va cap a la digitalització i cap a la subscripció digital, no? Que aconseguir que gent que consumia el nostre producte, el diari, de forma gratuïta, s'acostumi a pagar per això, és el gran canvi, no? I per això, clar, has de fer un producte de la màxima qualitat possible i que la gent se senti identificat amb les firmes, amb la forma d'enfocar els temes, amb les notícies, i després, bueno, clar, nosaltres tenim la força dels subscriptors, perquè a part d'aquests, que ara ja són 84.000 subscriptors, els que tenim ara, a part hi ha els 40 i pico mil del paper, que aquest continua sent la nostra gran força, no? Tenir durant tant de temps famílies, diverses generacions que s'han anat succeint mantenint la subscripció del diari.
És clar, si parlem del món de la informació, en un món que ara mateix el consumidor d'informació pot disposar d'aquesta informació de manera immediata i en tot moment, com ho afronta això La Vanguardia? Si parlem, per exemple, de guerres, jo recordo, i m'atreviria a dir, que la primera guerra que es va poder seguir, inclús gairebé en directe, va ser la guerra d'Iraq, ara ho estem veient amb Ucraïna. Com ho afronta això un diari com La Vanguardia?
Doncs mira, enviant gent allà per poder informar, perquè sempre les cròniques humanes, personals, encara que ens arriba moltíssima informació avui per molts canals i de molta diversa manera, al final la crònica personal del periodista, mentalitat vanguardia, que està en el lloc, que t'explica els fets, és una mirada diferent, és una mirada pròpia que hem d'impulsar. I al mateix temps, doncs, està a l'aguai per ser els primers i avui en dia cada vegada l'immediatesa és important per si passa alguna cosa important d'immediatesa, doncs ser els primers en explicar-la, no? És aquesta doble mirada, la mirada tranquil·la, profunda, serena d'un enviat especial que t'analitza la guerra i després l'altra del el que seria més el breaking news, immediatament informar els lectors de que està succeint alguna cosa perquè ho sàpiguen abans que ningú.
Clar, si fem una mirada cap enrere, Jordi, també recordarem que l'1 de maig del 2013 hi va haver una expansió per part de La Vanguardia a l'oferir també l'edició en català. Qui ha representat això per La Vanguardia també?
Doncs era molt important, perquè al final, clar, no tenia gaire sentit que no se sinta com La Catalana, doncs La Vanguardia estigués escrita només en castellà, i això ha suposat, doncs, la racionalització, oferir-li als lectors que vulguin llegir-nos en català aquesta possibilitat, no? I és una doble oferta, no? Vull dir, estaven coixos fer-ho només en castellà, i haguéssim estat coixos si haguéssim fet només en català, no? Penso que aquesta opció és la més bona. I els redactors, els periodistes, escriuen en la llengua que volen, no? És a dir, alguns ho escriuen en castellà i després ells mateixos fan la traducció a l'altre idioma, i alguns escriuen en català i fan la traducció al castellà. Jo penso que aquest sistema està molt bé.
Avui estem parlant amb Jordi Juan, director de La Vanguardia, avui que fan 142 anys d'aquest gran diari de casa nostra. Des del 2020 que ets director de La Vanguardia, Jordi, entre tu i jo, eh? Sí. S'ha d'estar fet d'una altra pasta per dirigir un diari com aquest?
Home, a veure, jo a més vaig ser director l'1 de març del 2020 i 15 dies després comença la pandèmia, no?
Sí, senyor.
Ara que farà 3 anys, aquests 3 anys han sigut intensos per utilitzar una paraula que podem dir ara per la ràdio, diguem-ne, no? Uh-huh. Però, bueno, ha sigut molt dur, i no sé si és una pasta diferent o no, però la veritat és que això és una gran família, i entre l'editor i després els companys de la redacció, tots ho fan fàcil. Uh-huh. Però evidentment sí, és molta feina, és molta responsabilitat. A l'hora de decidir els temes, jo tinc la sensació que, bueno, no pots... acabem tenint molta influència en l'opinió pública, i s'han de pensar molt bé a l'hora de dir algunes coses, a l'hora de fer alguns editorials, i bé, evidentment és una feina de molta responsabilitat.
Ho sabran els lectors de La Vanguardia que sovint Jordi Juan escriu la columna d'opinió com a director a La Vanguardia, tota l'actualitat del que va passant. Per tant, mira, deixa'm fer-te dues preguntes molt ràpides, eh? La de demà ja la tens feta?
No. Sempre ho intento escriure cap al final del dia, i normalment improviso segons, bueno, durant el dia la feina hi ha molta feina, i el millor és no pensar-hi, i quan arriba l'última hora, doncs em poso a escriure, i a vegades digo, moltes vegades ho tinc. Avui suposo, si no hi ha cap canvi d'idea, com avui és un dia important, que hi ha aquest acord entre l'acord de pressupostos, entre el govern d'Esquerra Republicana i el Partit Socialista de Catalunya, entenc que més o menys aniré per aquí, però moltes vegades canvia a darrera hora si surt alguna notícia imprevist o algun tema que motiva més. Intento no escriure molt de política, eh? Penso que estem cansant molt a l'audiència. Intento, però a vegades és inevitable, i avui, per exemple, crec que és un dia que la notícia s'ho mereix.
Doncs com que la notícia s'ho mereix, ja em perdonaran els oients per parlar massa de política. Jordi, què n'opines d'un acord com aquest que s'ha tancat tot just fa unes hores?
Doncs, home, jo crec que és millor que arribin a acord que no hi arribin, si no estàvem abocats a noves eleccions, i això és més paràlisi. Estem parlant de molts diners, un pressupost que deixava de percebre molts diners si no s'haguessin aprovat. Crec que també té una part significativa que sigui un acord entre un partit independentista i un altre que no ho és, després de la política de Vox que hem tingut durant tant de temps. I bé, jo penso que es permet doncs, més o menys, si no surt qualsevol problema en els propers mesos, doncs, que s'acabi la legislatura, no? I, home, que s'acabi la legislatura a Catalunya, que ve a ser normal, doncs no ho ha estat, no? I per tant, potser jo penso que això és significatiu. Ara el que demanem és que el govern governi i que treballi pels ciutadans, i que es preocupem per tots els problemes que tenim, que són molts.
Jordi Juan, director de La Vanguardia, moltíssimes gràcies per participar avui d'aquest programa de Ràdio Estel de la Caravana, i moltíssimes felicitats per aquests 142 anys. Que vagi molt bé, una abraçada.
T'ho agraeixo molt. Gràcies a vosaltres.
17 minuts que passen de les 5 de la tarda. Anem a publicitat, i de seguida, en aquest estudi de la caravana de Ràdio Estel, els Tribuneros. Fins ara.
Ràdio Estel.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa el trobes a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. També amb l'última hora sobre el Papa Francesc. T'esperem cada dia a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Tenim una emissora exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
Els Tribuneros, amb Quico Parcerises, exfutbolista i entrenador del Badalona Divisió d'Honor, la periodista esportiva Gemma Mallorca, el periodista esportiu David Balaguer i la visió alternativa del futbol, Rafa Sanahuja.
David, què tal? Bona tarda de nou.
Hola, bona tarda.
Quico, molt bona tarda.
Bona tarda.
Gemma, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Com t'agrada la paradinha, eh?
Bona vesprada, Joan Trias. La visió alternativa. Estava pensant, la visió alternativa del futbol podria ser que en lloc de marcar en una porteria marquessin en bàsquets.
La Kings League.
No m'he enganxat jo a la Kings League encara.
Avui sobre la taula. Betis-Barça, aquesta nit, a les 9 del vespre.
D'aquí res.
D'aquí res.
Home, i a més juga el Barça contra l'equip favorit de Kiku i de David. L'equip, el segon equip d'ells.
L'equip de Joaquín.
Tens una mala llet. L'equip de Joaquín.
Joaquín encara...
Home, i tant,
sí,
home, juga.
Sí. Entre acudit i acudit,
41 anys.
Toca la pilota.
És molt pesat, eh?
És pesadet.
Un dia en podem parlar de Joaquín, si us agrada o si no us agrada Joaquín.
Com a tema, eh?
És un tema, eh?
Com a mi em fa gràcia 5 minuts.
És que...
A 6 em vull arrencar el cervell.
A mi literalment 0 minuts.
Mira. 0 minuts, mira. Gemma, vaja.
Jo soc de l'equip de la Gemma.
Company de vestuari, top.
És una mica Moranco, eh?
Sí, és Moranco.
Són molt amics, a més.
Home, clar.
Rafa, vas de verd avui.
Sí.
Començo per tu. Com veus el partit?
Aquesta nit?
Sí.
Complicat.
Sí?
Home, el Betis és un molt bon equip per mi, a més en el Villamarín. I el Barça s'ha de reinventar una mica, té moltes baixes a dalt. Encara no torna Lewandowski, no? Lewandowski encara el tenim sancionat.
No sé si avui ja pot jugar. Crec que és el primer partit que
doncs
ja pot
si
jugar.
Si està Lewandowski, començo a ser més optimista.
Lewandowski.
Lewandowski. Però un partit complicat s'haurà de patir, crec jo.
Sí.
També tenim aquesta cosa que jo crec que el Betis en aquest cas és d'aquests equips que li agrada tocar la pilota i al Barça aquests partits li van bé. Jo crec que li van millor que el Cerrojazo
i
Getafe i un tal.
Gemma.
Però bueno.
Jo una mica igual, crec que serà un partit complicat, però com el Betis també li agrada tocar la pilota, el Barça se'n pot aprofitar molt d'això. I clarament en el 1 contra 1 és superior al Barça pels jugadors que té.
Bueno, toca.
Sí, tant. Quan miro, toca.
Jo crec que és un partit que serà molt igualat. A més a més, escoltava el Pellegrini que deia que poden fer la millor primera volta de la història del Betis amb ell. A més a més, són els dos menys golejats a Lliga i penso que serà un partit molt igualat. Serà un partit molt igualat, però bueno, té pinta que el Betis està molt en forma.
Creieu que
i té la lliçó presa.
Creieu que es pot tenir més pinta de xilè que Pellegrini? Perquè Pellegrini té una pinta... De...
Chileno, chileno.
Dius, és xilè, segur.
Veus com és la visió alternativa?
Sí. És que té una pinta. Jo cada vegada que el veig dic que és xileno total.
Amb aquella calma, eh?
No, i tant.
Aquests que no tenen mai fred, jo al·lucino, tu. Encara que foti fred, sempre amb una jaqueteta fina.
Sí. I fa cara de fred.
El coll descobert. Que dius,
sempre.
Jo si vaig amb el coll descobert, em quedo afònic. El partit és... Avui és important, el partit, eh? Perquè sí. Avui, si el Barça guanya...
Un pas important.
Són aquells passos importants i aquells cops d'autoritat que dius, realment, aquesta lliga la volem.
Sí, és, i el Madrid li està costant guanyar.
Ah, el Madrid li costa. I el Barça, és això, has dit una cosa molt interessant, o molt important per mi, que és el tema dels equips menys golejats. Poc se n'està parlant d'això. El Barça no encaixa gols.
Però perquè Ter Stegen està a uns nivells que jo crec que feia anys que no estava al nivell que està ara.
I també la defensa que ha aconseguit confeccionar el Barça, que és molt superior a la dels últims anys. I això es nota. Al final es nota. Si tu no encaixes, el Barça ha guanyat els últims partits per 1-0.
I ara que ha marxat Bellerín, la defensa és encara millor.
Home, i tant.
Això no sé si a la gent li agrada, que el Barça guanyi només per 1-0. Perquè, clar, normalment el Barça és un equip que et feia 3-4 gols per partit. Clar, ara no, però està guanyant els partits.
Sí.
Per què? Perquè ha aconseguit apuntalar molt bé la defensa.
S'està donant una circumstància curiosa, com a mínim la darrera jornada, que és que el Barça contra el Girona va fer un partit prou lamentable. De fet, el Girona està perdonant, és cert, no? Que Gemma, que Ter Stegen està a un nivell molt alt, però bueno, els davanters dels equips rivals estan enviant fora pilotes que són cantades de gol, evidentment. I el Madrid li està passant una cosa que jo... Bueno, el darrer partit contra el Real, una cosa que és inverosímil, que és que juga bé i no guanya. Que és el contrari de l'estil del Madrid.
Estem intercanviant papers,
Sí, una cosa...
Aquella pegada que tenia
estem despistats,
Madrid,
sí, però... jo estic despistat.
Real Societat, bueno, que va jugar molt bé.
Bueno, la Real Societat va fer un partit digne.
A mi em va agradar.
Però en té de molt clara, de Madrid.
Però el Madrid va fer un molt bon partit. I no va encertar de cara a gol. Curiós.
Jo crec que és això, que és el Barça el primer cop... Només. Jo crec que és el primer cop que comença a saber patir. Que abans semblava que no en sabíem. Amb el Getafe també va jugar.
Bueno, això ara li diuen... Partits, ara li diuen, Gemma, li diuen... Sabe competir.
Ara.
Sabe competir.
Que hem parlat d'aquest Barça-Betis i no ha sortit en cap moment el jugador convocat ja amb el número 6. Sí. Gavi.
Ja era hora.
Sí?
A mi em sabia greu per ell. Hosti, t'està jugant tots els partits, està deixant literalment
la ja veurem la com avança tot, però...
No, clar, això sí, però...
Serà llarg, això.
A veure com acaba.
Però és que Gavi havia de ser... Sí, ha de ser jugador del primer equip i tenir-lo... lligat i ben lligat durant molts anys.
Aquí hi ha coses sorprenents perquè el Gavi ara ens hem assabentat que si no l'inscrivien ahir a dins del mercat d'hivern quedava lliure al final de temporada, lo qual si ho haguessin sabut estarien tots patint molt, no? Imagino, però ens hem ahorrat aquest patiment i després tenim el tema de que, tot i que per mi Gavi és una inscripció clau, resulta que estan buscant altres jugadors i renovant Marcos Alonso. No sé, no acabo d'entendre molt bé què està fent el Barça en aquest sentit, perquè abans que renovar Marcos Alonso, si us plau, inscriu Gavi, per l'amor de Déu, que t'està donant tot l'equip, evidentment.
Quico, fer-li.
És que aquí jo crec que hi ha un tema del fair play financer aquest,
bueno, clar,
que estan posant... no sé, parxes per tot arreu i per això totes aquestes renovacions i bé, moltes vegades, quantes vegades ha passat que renoven un jugador el dia 31 de gener, l'últim dia de mercat i de cop a les 12 surt cedit. Ha passat mil vegades.
Sí.
Llavors això són temes d'equilibrar comptes, no? I no sé, això ens hauríem d'explicar, hauríem de fer un doctorat per saber com funciona tot això del fair play, perquè a mi em té perdudíssim.
Això del fair play aquest financer és una cosa que... Jo crec que ha sorgit fa poc, no, això? Jo no havia sentit mai a parlar d'això.
Temporades, em sembla.
No, és una cosa que jo... I és un desastre. És un desastre perquè realment està...
Molt sorpresa.
És una catàstrofe. Sí. No, perquè realment estàs empobrint molt o sigui, la lliga aquesta, ho sento molt, però és molt pobra.
Sí?
I escolta'm, i a mi com a soci de l'Espanyol, en aquest cas parlo com a soci de l'Espanyol, a mi em beneficia, perquè realment les possibilitats que tens de baixar a segona divisió són molt baixes. Les tens, però són baixes. Amb un nivell superior de la Lliga ja canviaria. Però és que el nivell és pobríssim.
Hi ha molta diferència amb la Premier League, per exemple.
Home, s'han gastat 800 milions de...
És que el penúltim de la Premier League va comprar un jugador per 30 milions d'euros.
I ahir el Chelsea va desembolsar 130 milions per Enzo... Com es diu? Enzo
Fernández.
Enzo Fernández.
Sí, no quiere.
El Chelsea ha fitxat un tio que es diu Malo Gusto. Molt bo, això.
Malo Gusto? Ah, sí?
És molt bo, això, eh? Sí.
280 milions d'euros.
El Malo Gusto, quan ha costat? No és real, això, eh? No foto conya.
Se n'ha gastat molts. Amb això del fair play, el Barça crec que és l'equip que més ha pringat en diferència a la Lliga.
És que això ve de llarg.
No, però el que deia David és curiós, perquè el fair play financer ara el tenim tots al cap, perquè, evidentment, s'ha de fer allà tot al mil·límetre, però aquest mateix el Javier Tebas va permetre que Josep Maria Bartomeu fes aquestes renovacions increïbles, no? Que tothom cobrava 50 milions d'euros.
Bueno, perquè va ser abans de pandèmia, que els els ingressos eren diferents, i aquí va venir el problema.
Però ara de sobte ha canviat la truita.
Sí,
ara ja
bueno,
és tot mil·limetrat. De fet, te vas ja amenaçat que tornarà a recórrer a la justícia
sí,
ordinària i el jutjat del mercantil perquè Gavi sigui desinscrit. O sigui, que ja veurem.
No sé com acabarà aquest tema.
Per cert,
però sí que és cert que... Ah, perdona, Joan.
No, digues, digues.
No, que el problema és la diferència que hi ha amb les altres lligues europees. PSG es pot gastar el que vulgui.
És que el tema del PSG.
I després, clar, quan vas a competir a la Champions o a Europa, bueno, Europa League en aquest cas, al Barça, és complicat.
La Lliga abans deien allò, la Lliga de les Estrelles, la mejor Liga del Mundo, aquest era l'eslògan. Mm-hmm. No? I clar, això ara no ho pots dir ja, perquè realment... És que...
Fins ara ja no hi són.
Ara és la Premier. És que la Lliga d'aquí és una Lliga que cada vegada s'assembla més a la Lliga de França.
Sí.
Clar, i són lligues fluixes.
Sí que és cert que ho ha igualat tot. Això és el bo, que s'ha igualat molt la Lliga, no?
Sí, això sí.
La part baixa, la part mitja, s'ha igualat amb la part alta. Ja no hi ha aquelles lligues de 100 punts i aquestes barbaritats.
Sí, però és que les lligues les hauries d'igualar per la part alta, per entendre'ns.
Sí, clar,
hauries, hauries d'aconseguir que hi hagués set equips candidats a guanyar la Lliga. Set equips que ara portessin això, que estiguessin separats per 3 punts.
Bueno, és que ho hem viscut.
Però això passa pel descens.
De
per cert, Javier Tebas, que ara en parlàveu, el president de la Lliga Espanyola, que segons un mitjà italià ha tornat a atacar la Lliga Anglesa, dient que la Premier està econòmicament dopada.
Déu-n'hi-do.
Hi ha de vendre el seu producte.
En comparació, evidentment, no sé, hi ha molta diferència.
És que aquí no deixen entrar inversors, allà sí. Llavors, clar, les injeccions econòmiques són molt bèsties.
I al final són calés, tot clar.
Mira el Newcastle, el que anava penúltim, el va comprar no sé qui i l'ha tret. S'ha gastat un dineral increïble. Bueno, és una altra història. Ells promocionen aquest espectacle i nosaltres, no sé, aquí el que volem fer.
Començàveu a parlar abans del mercat d'hivern. Déu-n'hi-do, no?, el que ha mogut, Rafa, a aquest mercat.
Jo estic molt content que hagi marxat Bellerín. Jo estic feliç.
Bellerín i Memphis, també.
No em miris així, Andreu.
I Bellerín. L'altre dia vas enviar un missatge al grup que tenim posant Memphis caminant.
Home, perquè clar, aquí tothom, Memphis Maradona, Memphis, el nuevo Messi, dic, bueno, i no va debutar, va jugar contra el Madrid, i escolta, quines passejadetes es va fer pel Bernabéu, que dic, està caminant aquest home en aquest partit, en fi, no sé. Era una mica per punxar, no va entrar ningú.
Això passa de vegades.
Tu sosos. No tornaré a fer-lo.
Sí que ho faràs.
No, per mi el fitxatge és ara. Denis Suárez a l'Espanyol.
Mira, anava a parlar del mercat.
Chajazo.
Heu fitxat 5 jugadors, no, David? I Quico?
Sí, és molt fort això també. Perquè això, és molt, aquestes coses són molt arriscades. O sigui, les coses s'han de fer bé al mercat d'estiu. I l'hivern ha de ser per si has de tapar algun foradet,
lesió,
els clàssics pedaços, però no pots fer... Entenc que ho hagin fet, però no pots fer aquesta allau de fitxatges al mes de gener perquè estàs dient a tothom, estàs evidenciant que les coses no es van fer bé quan s'havien de fer bé. I ja està, és així.
Bueno, a vegades també el rendiment que tu esperes d'un jugador que firmes, pues, no és l'esperat, no s'adapta, no...
I aquest any tico perquè portem 20 punts i estem allà, que no... Però clar, és que això va passar l'any que l'Espanyol va baixar a segona divisió.
Va ser més, encara.
Portaves 11 punts només, estaves ja desballestat total, i llavors van portar RDT, a l'altre es van gastar el que no...
RDT,
les inversions...
Gasta tu a l'estiu.
Gran nom, RDT.
Les inversions a l'estiu.
Bons records per l'Espanyol, RDT.
Perquè, clar, ara que...
Parlant de l'Espanyol.
No, res, ignora.
No hi ha comentat.
No, és que RDT, aquí vaig tenir un disgust jo important, perquè a mi RDT m'agradava molt.
Sí, clar.
Jo...
A mi m'agrada realment,
sobretot.
Jo no entenc el que va passar.
No, jo no entenc.
Ningú...
Jo crec, sincerament... I això és una cosa que dic jo... Són pensaments meus,
No, mira, clar, res, David, clar.
Res real. Però de vegades penso que passen coses que nosaltres no sabem. Però coses que no em refereixo a cosetes de pasta entre clubs o amb el club o un mal... Coses...
Dintre vestuari.
Coses o del vestuari o coses que et passen a la ciutat. Coses que t'han passat a tu que t'obliguen a fotre el camp.
A la ciutat,
I,
és que tenia obsessió per marxar.
Sabeu per on vaig? O sigui, coses que a tu et poden haver passat, això és històric, que ha passat amb altres futbolistes al llarg de la història del món del futbol, gent que s'ha fotut amb problemes a la ciutat, que ha tingut un embolic amb temes de... És així, eh? Amb temes, sí, de, sí. Amb temes de triangles amorosos, coses així, i han hagut de... Sí, sí, ha funcionat així. Home. I han hagut de fotre el camp.
No, Gemma, no riguis. Jo recordo, a Anglaterra són experts en destapar aquestes coses. Aquí no surten massa, però a Anglaterra de sobte, de tant en tant, diuen, no, és que el, la mujer de no sé qui està baleada amb no sé qui.
Sí, sí. Llavors...
Bueno, va passar l'Alavés, la temporada passada.
I llavors aquell futbolista ha de fotre el camp d'aquella ciutat i s'ha de buscar la vida en un altre lloc i moltes vegades no es diu res del que passa. I això, de RDT, jo no dic que hagi estat una cosa així, però és molt estrany.
Però amb l'aficionat de l'Espanyol també era com... Tothom el tenia com a ídol màxim i de cop
és molt xiulava. És que és molt estrany. O sigui, és una història que jo no entendré mai.
Sí que és cert que és un tio que ha de ser peculiar, eh? Perquè el veus com va pel camp i té un ego impressionant, que s'ha de jugar per ell.
Amb el tema de la selecció espanyola, jo crec que...
Porta una inflada forta, però...
Jo crec que se sent una mica Cristiano Ronaldo.
Bueno, tenia un pòster de Cristiano... Tenia varios pòsters de Cristiano Ronaldo a l'habitació.
És un estil, és un mare.
Sí, no ho sabies. Hi ha fotos.
La meva trajectòria com a seguidor de l'Espanyol, alguna vegada m'he fet alguna fotografia amb algun futbolista.
Sí?
Però sobretot era quan...
Amb Tamudo,
per exemple. Segur. Sobretot era quan jo era jove, quan tenia 20 anys. Arriba un punt que ja no ho fas, això.
Ets jove.
Doncs us he de dir, aquesta és bona, que em vaig trobar un dia a RDT. Era la pandèmia.
Ai.
Em vaig trobar a RDT...
A l'Udegas.
Entrenant, no, a allà per, a prop del fòrum.
Sí.
I li vaig demanar de fer-nos una fotografia.
Home, bé.
Ja va dir que sí.
Què va dir?
Sí, però com mascarilla, va dir. Com mascarilla, clar, perquè són aquelles coses que dius, ara aquest tio la penjarà a algun lloc, en aquella època de les mascaretes.
Portes el mòbil, la foto, no?
La dec tenir per aquí, sí.
Fons de pantalla, t'imagines?
Passa-la al grup.
Sisplau. Va, que és l'hora d'omplir la quota, parlem d'Espanyol una mica.
Com que ja, si estem parlant de RDT tota l'estona?
Sí. Sí,
però és jugador del Rayo.
Però no s'ha omplit la quota. Denis Suárez, què?
Home, és un gran fitxatge, jo crec.
Sí?
A mi m'encantava el Barça, Denis.
A veure com està.
Home, José Matos és per l'Espanyol, no? Bueno, sí. Va sortir del Celta, Quico. Quins informes tens de la sortida del Celta?
No ho sé. No ho sé perquè m'ha semblat molt estrany. M'ha semblat la veritat estrany que el Denis Suárez acabi a l'Espanyol. El que passa que tampoc ha tingut massa sort quan ha sortit del Barça. Sí que serà allò que diuen.
Ni al Barça.
Que fora del Barça fa molt fred. No? Aquest jugador prometia molt. Però bueno, no és fàcil. L'altre dia parlàvem de Bojans i coses així. Mm. Bueno, de fet, l'altre dia parlàvem aquí a la tertúlia d'aquest tema. No?
No arriba al nivell disco, però està ahí. I esquetxa una mica.
Sí, no sé, és estrany el que ha passat amb aquest nano.
Isco en el seu moment era...
Bueno, un canyón.
Espectacular. Sí. Molt més que Dennis.
Sí. No, aquí ha passat una cosa, que és que l'Espanyol ha incorporat a Denis, però Denis l'any que ve se'n va al Villarreal. Uh-huh. És a dir, tu el tens només per aquesta segona volta. I clar, és un futbolista que fa molts mesos que no juga.
Veurem.
Però si tu aconsegueixes que Denis Suárez et pugui jugar 7-8 partits a un gran nivell,
ja
escolta, perfecte, tu.
No, ja et pot jugar en tres posicions diferents, pot donar moltes coses a l'Espanyol. De fet, l'altre dia allà a Almeria es va veure que necessitem...
Sí.
Necessitem coses, sobretot a dalt, perquè l'Almeria, amb en Barba, que és exjugador de l'Espanyol, ens va portar bojos.
Sí, sí. És a dir...
A més, l'Espanyol, en Barba...
A segona divisió es va sortir,
es van apagant.
I a primera va fer estones, però bueno, al final va acabar...
Es van apagant.
Va acabar no rendint.
Recordes, Gemma, algun fitxatge d'hivern que hagi triomfat alguna vegada? O són tots jugadors?
Davids, no?, el Barça. Edgar Davids.
Correcte.
Sí,
i Aubameyang.
Sí. Està a prop, no?, de tornar. Està molt a prop.
A Dejan, sí. Sí.
Bé, nosaltres, per exemple, vam tenir un hivern a Coutinho.
Sí, correcte.
Coutinho és un fitxatge d'hivern. Coutinho.
Amb 19 anys.
I va jugar la segona volta, va fer 5 gols. Vull dir que el tio va rendir un nivell bo.
Només ha rendit a l'Espanyol.
Sí, perquè el Barça, mare meva.
Ah, això t'anava a dir, parlàvem de jugadors bons, saps?
Sí, el José apunta, el Liverpool va rendir també.
Sí.
Però vull dir que els fitxatges d'hivern... Clar, és això, són futbolistes que moltes vegades venen per jugar una segona volta i prou. I això és molt complicat, perquè entres allà en una roda que ja està en funcionament, és molt complicat. Sí. Però és això, si et poden oferir, en el cas de Denis, és un futbolista amb un gran talent, tu ja ho saps, i per tant, escolta, si et pot oferir 7, 8, 9 bons partits,
Ja en tindrà prou l'Espanyol.
Clar, jo ho veig bé. Sí. Incorpores talent i a veure què passa. Ja saps que s'ha d'adaptar...
I ell necessita sentir-se important, també. Ah. I jo crec que, a més, aquí a Barcelona ha viscut molts d'anys.
Jo tinc ganes de... També fa molt l'actitud amb la qual tu arribes a un lloc.
I com et reben, també.
O si l'han obligat a venir o no.
Denis Suárez, jo crec que és un jugador que només amb el nom ja tothom s'il·lusiona. Sí. Jo crec que també això necessita l'Espanyol.
Sí. Sí, és veritat, necessites il·lusions, però clar, la gent, que ràpidament ho critica tot, ja ho sabeu, diuen això, home, ara estem aquí formant, no en aquest cas, sinó entrenant, posant en forma, aquesta seria la paraula correcta, a un tio que després se'n va al Villarreal. Doncs home, sincerament, en la situació que està l'Espanyol,
ja està bé,
a mi em sembla bé.
Quan hi ha necessitats esportives, les formacions s'acaben ràpid.
Sí, a veure, tu, ell està aprofitant aquests mesos aquí a l'Espanyol i tu aprofites el seu talent durant aquests mesos. I ja està.
Després és curiós també el tema de jugadors que s'han format en el Barça i acaben en l'Espanyol. Això també de tant en tant acaba passant. No?
Sí. Avui llegia justament, n'hi ha hagut en els últims anys 20.
Déu-n'hi-do.
20.
Ara mateix hi ha Aleix Vidal a la plantilla, Denis Suárez...
L'Espanyol tira de cantera, però de cantera del Barça.
Bueno, és
no, aquest... No, Joan, no provoquis, que no és així.
No, l'Espanyol els agafa que no estan rendint en el Barça i després quan van els reforma. Tornen a tenir...
És un reformatori, l'Espanyol.
Tornen a tenir rendiment.
Titular.
Llavors.
No, perquè justament, poca conya, que justament el que passa moltes vegades és que el Barça ve a pescar a les categories inferiors de l'Espanyol.
Sí, senyor.
Però el tema és que hi ha hagut futbolistes formats al Barça, que després han jugat a l'Espanyol i s'han convertit en ídols,
Compte.
De la Peña...
Home, i tant.
Sergio García... O sigui, són tios, i Sergio García al principi el xiulaven, Uh-huh. I després és un ídol.
Sí. És així. M'ho deixes dir, no com a... clar, aquesta setmana el que ha passat... Ha passat el que ha passat aquesta setmana i, per tant...
Ara no sé de què parles.
No, ara ho entendràs. Ara ho entendràs. I, per tant, jo crec que es mereixen un homenatge.
Sí.
I ara sí, parlem de futbol, és a dir, del Barça. Ho hem entès, no?
És dolent,
Però ho hem entès, no?
No entris, David, no entris.
Barça, que ha arribat a aquest hivern com a campió.
Sí. Campió
d'hivern.
Un títol que és absolutament...
irrellevant.
Home, t'indica que la primera part de la temporada
s'ha fet bona.
És el més a prop de guanyar una lliga que ha estat els últims anys.
No. Mira, jo li dono la raó. Jo li dono tota la raó.
És el torneu d'apertura. Som campions del torneu d'apertura.
Dóna il·lusió, això, o no?
A mi il·lusió no.
Que avui li entreguen el títol.
A mi, sí. Bé. Bé temes.
Vas entregar el títol d'hivern.
No, a mi no m'il·lusiona especialment, però sí que és cert que el Barça ha fet una primera volta molt sòlida. Jo crec que ha perdut només 6 o 7 punts. No ho sé exactament.
Què t'has... Perdó, m'he equivocat de got.
Expliquem als oients. S'ha fotut un glop del meu cafè amb llet.
Sí, però quants sucrets hi fots, aquí?
No, dos de sacarina. Tampoc és per tant.
Jo crec que t'ha deixat sense, no? Crec.
Uf!
Bueno, però és que de poc arroja, directe.
No ets diabètic.
No.
Ja. Gemma, tu t'il·lusiona, això, de campió d'hivern?
A mi, sincerament, no. No, però... Perquè fins que no la guanyem, a mi ser campió d'hivern...
L'han posat al museu del Barça.
No, clar.
L'han posat.
És que amb els llocs que tenim...
Quico ja està bé.
Prou, mira.
Calma.
No, però amb els llocs que tenim ara d'aquests últims anys, amb aquests buits... No, però és això, que fins que no la guanyem, la Lliga encara queda tota la segona volta, esperat. I sense Dembélé un mes.
Però la trajectòria fins ara, Gemma...
Bé, molt bé. Sí, està bé... Jo crec que comença a recuperar una mica... Bueno, els culers comencem a recuperar una mica la il·lusió, que això és important.
Torna la Xavineta?
No, mira, això a mi em va semblar ridícul. Però tens a Ter Stegen a un gran nivell, tens a Gavi i a Pedri sortint-se, tens a Lewandowski que està marcant de tots els gols possibles,
ell, o sigui,
tens a Koundé i Araujo darrere, o sigui, sí, al final...
I
Christensen, que està fent molt bona temporada. Però és així. Sí, estem il·lusionats, però queda.
Al final, la Lliga, estareu amb mi, quan és tan equilibrada, Barça-Madrid estan a un nivell similar, es decideix en els clàssics i en alguna punxada.
La típica sortida difícil, aquell partit que se t'enganxa...
Mm. Això és un tema. Si ara el Barça va acumulant punts i es va distanciant del Madrid, en les semifinals de Copa...
Ara.
Ah, interessant.
Ara.
Clar, què preferiu? Guanyar el partit de la volta... de la Lliga o els dos partits de Copa?
No, jo tot.
No, clar, no, per escollir sí, però si haguessis de prioritzar una cosa.
Mira, jo Lliga, jo ho tinc claríssim.
Home, no, a veure, el plantejament de Gemma és interessant. Si tu tens un marge en la Lliga, posem que estàs a 7 punts, no? Una victòria més de distància. I has de triar, és absurd, perquè no es podrà triar mai a la vida. Però, diu, bueno, evidentment, prefereixo perdre el clàssic de la Lliga i guanyar sí? els de la Copa.
Uau, el Madrid, sí. quan ja està en els partits finals de la Lliga, sí, s'emociona. Sí.
Però és igual, però més igual, estem parlant de que perds un títol davant el Madrid. Sí, això sí. És un cop per mi. Jo ho tinc clar, vamos. No sí, crec que hi hagi massa debat.
La Lliga és el títol més important.
Tu faries una altra cosa?
Ah, clar.
No, és que a mi la Copa tampoc. No,
per això,
no,
per això, no, no molt per Lliga, tant.
Però és contra el Madrid, Gemma... Si fos sí. contra un altre equip, no ho sé, però el Madrid tens endavant.
No, evidentment. S'han de guanyar tots els partits contra el Madrid. Però si has de prioritzar una, jo crec que prioritzo la Lliga, també.
Doncs jo no.
La Lliga és el trofeu més important, home. És la regularitat, la feina de tot l'any.
Sí, és
una eliminatòria.
Tres lligues, una copa. David.
Jo crec que... Jo prioritzo... No, en el meu cas, jo, seria...
Jo, perdona, igual no se m'ha entès. Jo prioritzo tot.
Sí, clar, però no era així.
T'està plantejant el joc del dilema.
Ara.
És un dilema. I els dilemes has de triar una opció.
Sí.
Tots triaríem les dues opcions, però no, n'has
de
triar una.
A quina alçada és el seria... clàssic de la Lliga? Perquè potser és determinant.
És d'aquí un mes.
D'aquí
un mes i es juga l'anada a principi de març i la tornada a principi d'abril.
Però el de Lliga també està entremig?
El de Lliga està entremig.
Estan els tres clàssics en un mes. Els tres clàssics en un mes.
Serà com aquell any que es van matar...
Sí, la tormenta aquella de Mourinho.
No, perquè ara no hi ha... No hi ha aquell ambient tan...
A mi m'encantaven, aquells clàssics m'encantaven.
Vols dir?
Jo crec que...
Xavi Alonso
allà repartint.
Era una mica...
Allò va ser una mica esgotador, eh? Va ser una mica esgotador.
A mi, o sigui, aquells clàssics... Juro, m'encantaven. Quan es barallaven, m'encantaven.
Pepe.
Jo havia arribat a cridar molt, eh?
També era una època que el Madrid estava molt crispat. Sí. O sigui, era una
perquè
cosa,
perdia, perquè, no podien, perquè el Barça era superior.
No podien i llavors perdien els papers.
Jo ja el vam nomenar aquí, però ningú com Fernando Hierro com per crispar un blaugrana.
Sí,
com Roberto Carlos.
Sí. No, aquests partits, a veure, aquí el que passa és que després arriba l'eliminatòria i quan estàs allà...
Home...
Entre aquella sensació diferent. Que no saps ni si és la Copa, si és la... És que és igual, és un Barça-Madrid al final.
Si l'exemple és el clàssic de l'any passat.
Sí, fins i tot els que són d'un altre equip, de l'equip que sigui...
Es posiciona.
Tu, no és que et posicionis, és que segueixes aquell partit.
Sí.
I estàs allà seguint les evolucions d'aquell partit molt atentament. Això passa. Però llavors passa això, que la Lliga és el gran trofeu. És el torneig. Sí,
que hi ha el Quico, no? El torneig de la regularitat.
Clar, home.
Sí, sí. Però, al final, una eliminatòria...
Lliga o Champions?
Home.
Sempre Lliga.
Ai.
A veure, perquè Pep Guardiola té la teoria que la Lliga...
Sempre Lliga.
Guardiola, el gurú Guardiola, diu que la Lliga és el que et dona el to de la temporada i que la Champions al final és un torneig del caos.
Mira,
és un torneig
patapam.
Del caos... Esa es la opinión de José Matoses. Ell vol la Champions. Estàs fotut, José, perquè el Madrid es les treu totes.
Sí, aquest himne em... Perdonareu, em posa.
Bueno, clar.
Això,
aquest himne em posa.
Això?
Ah, això és una altra història.
Això... L'Europa League és xulo.
Sí.
És molt xulo.
Sí, el trofeu també és bé.
Sí, ostres, sí, l'himne de l'Europa League és molt bo, eh?
Molt.
Sí, sona...
Està millor que aquest.
És una competició espectacular.
José, com és?
El tenim, José, o no?
Com és l'himne de l'Europa League?
És boníssim. Deixa'l buscar-lo, home, pobre, que està aquí.
Va, José, va.
Mira'l.
No l'havies escoltat?
Sí.
Mira.
És més de...
Aneu-lo aprenent.
No, jo ja me'n sé.
És molt xumba-xumba, això, eh?
És més eurovisiu.
És maquinorro.
És molt xulo.
És una mica eurovisiu, eh?
Sí, és veritat.
És l'únic que té, molt d'eurovisiu. L'himne.
Three points.
Bona. Estàvem parlant de competicions. El que sí que comença, Gemma, és el Mundial de Clubs.
Sí.
Què?
A mi, és que això del Mundial de Clubs... No,
no, eh?
Sí, a mi tampoc.
No m'agrada gens. Sí, em trobo que és una idea bastant...
Per fer calés.
Evidentment. O sigui, això és evident. Però és que és evident que guanyarà, també.
Ara canviaran el format i serà xulo, eh? El 2025 canvien el format.
Ara el 2025, no?
Sí, ara el 2025, sí.
Mira, Rafa,
serà de l'estil del Mundial de Seleccions.
Ah.
Amb grups i tal.
Serà xulo, sí.
Hosti, però llavors durarà molt.
No sé com ho faran ni on... Bueno. Jo imagino que ho ficaran entre Eurocopa i Mundial.
Aquest any ja van 7 equips o no sé quants, eh?
Ja van, però normalment van 8, eh?
Normalment. Jo recordo tota la vida la Intercontinental... i eren el...
Que ets vell, hòstia.
No, però, perdona, la Intercontinental.
Però es feia semifinal i final.
El campió de la Libertadores contra el campió de la Champions i pa'lante. Clar. I Riquelme ballant al Madrid.
Però llavors vam veure que, hòstia, si posem més equips...
Sí, el campió de tots els continents.
Ara, per exemple, també, crec que és el Mundial...
O sigui, el proper Mundial.
El proper Mundial.
52 seleccions, no sé quantes.
Sí, exacte. L'han ampliat, hi haurà més seleccions, i tot això, hi haurà seleccions fluixíssimes.
Sí.
I perdrà molt, el Mundial realment, a nivell futbolístic, perdrà molt, però en canvi... serà un negoci superior.
Jo crec que el format del Mundial actual és encertadíssim i crec que s'equivoquen. També m'ha semblat encertadíssim fer-lo a l'hivern. O sigui, el nivell ha sigut molt més alt.
Sí, m'ha agradat a mi.
Això sí.
Perquè si no els jugadors ja arriben, va ser ara les segones voltes, al final, els que hagin jugat Mundial també afectarà.
Ara em dèieu, Mundial de clubs, està clar que és per fer pasta això.
Oh, clar.
I el Rafa abans us feia escollir entre les competicions, no?
No, la Gemma.
Gemma, Mundial de clubs... o Kings League?
Kings League. Kings League, 100%.
Sí, eh?
Si el Barça encara estigués al Mundial de Clubs, tindria una mica de gràcia.
Sí, és això.
Però...
el Mundial de Clubs el segueixes si juga el teu equip.
Sí.
I potser mires la final.
Depèn
per veure què passa.
Depèn d'on sigui l'hora que sigui, igual sí, ni això.
És el Marroc, que és el Marroc. Ah. No sé quins
horaris. El Marroc, aquest any?
Sí.
Estan...
Que raro, eh?
Sí,
tot curiós. Caballant.
En una democràcia no sé plena, diria Xavi, sí.
Estan con cositas a mejorar.
Estan passant, eh?
Sí?
Sí, home, clar. Tu fixa't, per exemple, antigament, anava a la Champions el campió de la Lliga, a Europa hi anaven... Ara, el vuitè classificat té opcions d'entrar a la Conference League... I això què és, tu?
La Intertoto abans, no?
És que,
la Intertoto. I em dius a mi viejuno, eh? O sea, la Intertoto.
O sigui, aquí tothom té possibilitats.
Saber, no? O sigui,
aquí encara que siguis un equip...
El Villarreal va anar un any.
La conclusió és que encara que siguis un equip mediocre, i s'ha de dir així, un equip fluixet, un equip normal, tens possibilitats de jugar a Europa. Si fas les coses mínimament bé. Home, no. Això, les competicions europees, antigament, tenien la gràcia que hi anaven els bons, els que havien guanyat, tu.
És que ara, el Mundial de Clubs, per exemple, és per posar-se les mans al cap,
és increïble.
Els equips que hi ha.
Va el Flamengo.
Sí, Flamengo. Sempre està bé, perquè sempre surt alguna estrella d'allà. Algun fitxatge, així...
Sempre hi ha algun futbolista...
Com bon partit aquell dia i el vol tothom, eh? Com l'han rebat. No?
Oh, l'han rebat. Clar, per cert, vaig mirar ahir l'edat que tenia, perquè es rumorejava que el Barça podria...
Jove.
35 anys té.
36, diu el José?
No, perquè és un altre. Ah, és un José, sí.
Té 28, no?
Però juga a la Fiorentina. I té dos enrabats, la Fiorentina.
No, això em va passar a mi, també. És que hi havia un enrabat, com més mític i més conegut, que havia jugat a la Lliga, que havia jugat, crec que recordar, el Màlaga, correcte.
El Màlaga.
I jo també em vaig pensar al principi que era aquest.
No.
Però no, és un altre. I dic, hòstia, com ha millorat aquest tio. I no, és un altre més jove que també es diu Amrabat.
És una saga, de jugadors, Amrabat.
Els Amrabat.
No, deia, el volien fitxar al Barça, sonava molt fort, ahir, no?
Sí.
No tenia cap sentit, perquè al final estàs fent un fitxatge, jo crec, per intentar cobrir la baixa d'un mes de Dembélé. I anaves a fitxar a un migcampista, no?
És que no té cap sentit. A més, jo m'imagino la trucada a la Fiorentina. Hola, somos el Barça.
Dirà, molt
bé. Queremos a Amrabat, que és vuestra estrella. Però no us vamos a pagar nada, lo queremos. Bueno, el descollonament general a la Fiorentina.
Ell va posar una història a l'Instagram, em sembla que va ser.
Va seguir el Barça.
Dios, ayúdame.
Ha seguit el Barça en Instagram.
No, Dios, ayúdame, o dame suerte, o algo així.
I són fitxatges en el... Si t'estàs guiant per un bon Mundial.
És literalment...
Fora, sí.
I un bon Mundial...
Un Mundial brutal, va fer.
Brutal, sí.
Bueno, va estar l'11 ideal, eh?
Sí, però tots sabem que hi ha molts futbolistes, és allò que dèiem abans de la motivació i l'actitud amb la qual... Mira el partit que va fer l'altre dia Adrien Barba, que dèiem abans, contra l'Espanyol, i mira els partits que feia Adrien Barba amb l'Espanyol. Per què? Perquè l'altre dia ell estava motivat i fins i tot
van treure unes
imatges d'aquestes que treuen d'allò que fotien, no sé si el dia després, no sé si encara ho fan.
Sí que ho fan.
Encara ho fan, imatges d'aquestes que treuen, i sortia el tio a la banqueta dient és que queria, oi queria meter un gol, oi queria meter un gol, deia. O sigui, és aquesta motivació, és el mateix. Amb Rabat...
La selecció del Marroc estaven motivadíssims, home, estranya.
I tan motivats.
Però això, clar, al final fas... Quan estàs motivat fas bons partits. O sigui, no hi ha cap altra opció.
I llavors jugues els 3 partits de la fase de grups, després els vuitens, els quarts... Són 6 partits.
Home, jo en qualitat de sadístic l'hagués fitxat, eh? O sigui, per acabar la temporada i ja està.
Bueno, jo per partits de camps on es juguin el descens, camps complicats...
Que hagués fet paper.
No el veieu amb el fitxatge?
No, no. Mira, ara ha estat el nom de Dembélé, sabem que està lesionat.
Sí.
I Porto, des que va començar aquesta tertúlia, amb ganes de saber què opineu de Dembélé. Perquè, clar, jo noto que al món sencer hi ha un debat sobre els que estan pro-Dembélé i anti-Dembélé.
És una persona amb molt talent.
Persona, és una persona.
És una persona amb molt talent pel futbol, amb molt talent, però és que és tan poc intel·ligent, i ho direm així de fluix. O sigui, és molt poc intel·ligent.
És tonto,
no
té, és tonto.
No entén el futbol, no entén el joc.
Què vols dir?
No, és veritat. És molt bo, té molt talent, però no entén el futbol. És un problema, això.
Però l'altre dia va fer un bon partit. Un.
En fa un cada 20, està bé.
Jo no recordo. Mira, ja que avui ens estem formulant preguntes, sí, recullo la teva del Dembélé i us en faré un altre jo, també.
Vinga.
Avui és el dia de les preguntes.
Vinga.
Dembélé, recordeu un futbolista del Futbol Club Barcelona al qual se li hagin donat tantes oportunitats com a Dembélé?
No. Ja t'ho dic,
no existeix.
Porta 6 anys, eh? 6 anys.
Creu, el Xavi creu, vamos, sí, sí. A pies juntilles, eh?
Està enamorat. Està.
Però és que no existeix un futbolista, o sigui, aquest tio ha tingut realment molta sort, perquè està al Barça, i realment, segurament, aquesta sort ve propiciada pels calés que el Barça va pagar per ell.
Home, i tant.
Perquè, clar, si tu estàs pagant, quan van ser, 120 milions?
Sí, jo crec que sí.
120 milions?
Una pasta.
Aquest tio has d'intentar que et funcioni, que funcioni com sigui.
Jo crec que el veuen en el dia a dia, entrenant, i aquell 1 contra 1 no el té ningú, i al final el Barça, abans parlàvem del tema dels rivals que s'atobren o no, crec que es troba molts partits amb equips que estan molt baixos, molt tancats, i penso que ells entenen que és la solució a molts problemes. Jo ho puc compartir, però clar, un tio que té tots aquests problemes extraesportius i els que no sabem...
Sí, però això ho ha millorat
ara
molt.
Ara està més centrat.
Sí, ho ha millorat molt.
Això diuen. Ja menja pes. Encara no, segons no diuen. El joc.
Segons diuen, segons diuen.
Home,
llavors té un problema d'entendre el joc.
És molt bo, Dembélé. Sí. O sigui, és brutal, la malo contra 1.
És el típic jugador que no el pots collar a nivell tàctic, no el pots encursetar.
És ingovernable.
Però sí que és cert que és capaç d'anar al camp del Villarreal i un partit que està tonto, arreglar-lo. Això està claríssim.
Però clar, te n'arregla un.
Sí, i això demostra també moltes vegades que la vida és qüestió de creuar-te amb persones que creguin en tu. Perquè Xavi l'ha transformat
creu
una mica, aquest futbolista. Sí, sí. Veure, el Dembélé, tots ho recordem, era un tio que arribava tard als entrenaments un cop a la setmana, mínim. Sí, s'adormia.
Sí. I algun sí. Si no es presentava.
Exacte, s'adormia...
Que jugava tota la nit a la Play.
Tota la nit jugant al Fortnite aquell, l'alimentació nefasta, tal...
Fortnite aquell.
Tot això...
Ara s'ha casat, i té un nen. I això ajuda.
Això s'entra.
Ah, sí, es va casar.
Vull dir
que realment...
Va venir sol, molt jove...
Una mica han redreçat la seva vida. Els que ara són dins del Barça portant l'equip.
Jo crec que l'han ajudat, l'han cuidat, que és el més important, i, bueno, tu et lamentaves abans, ara un mes sense Dembélé.
Però la pregunta,
sí, però...
el posaríeu de titular com posa Xavi sí o sí cada partit?
És que sí o sí, és titular indiscutible, és molt fort, això, també.
Clar,
és que, no, és que ni el canvia. És que...
Què poses, a Rafinha?
Aquesta és la pregunta.
Qui té millor rendiment? Rafinha? Ansu Fati? Bueno, Ferran Torres, ja no el menciono, per alguna cosa.
José Matos està desitjant passar aquí i dir la seva.
Mira, setmana que ve...
Ferran Torres li queda molt bé el peto de suplent. No, no. Li queda superbé. Per això no li volen treure, jo crec. Li queda molt bé.
Ferran Torres.
Rafinha, jo crec que, per exemple, el partit d'avui, jo crec que posarà Rafinha.
Home, sí,
i fa els extrem drets...
És que avui jugarà amb 4 migcampistes.
Sí, sí, 100%. 100%.
Sí, perquè li està funcionant últimament.
Veurem el que passa avui, ho comentarem la setmana vinent, per cert que...
Abans... Per cert, una cosa que vull dir abans que acomiades. M'he trobat abans a
BH,
TH, per si no ho sabeu, és sí. El nostre director.
És el que paga. És el que paga.
Estimadíssim director. I m'ha dit, bueno, avui teniu... Bueno, que ja veu que té ell profunda, no? Teniu avui tertúlia esportiva, tal. Dic, sí, diu, no heu parlat encara de l'Atlètic de Bilbao, perquè ell és de l'Atlètic de Bilbao.
És León. Jo vaig ser soci de l'Atlètic de Bilbao.
Sí, TH, que ho sàpiga tothom, és de l'Atlètic de Bilbao.
Sí, sí,
i diu,
és León.
Jo crec que estaria bé anar analitzant també l'Atlètic de Bilbao de tant en tant, perquè aquesta tertúlia tingui...
Que no ens la tregui, no?
Tingui continuïtat.
Jo era soci de l'Atlètic de Bilbao, perquè et facis...
Eres soci?
Sí, sí, era soci, perquè et facis una idea a l'època de Tico. Saps el que vull dir?
Tico?
Sí, sí.
Els famosos ticotazos,
sí, senyor.
Tico.
Sí, senyor. Veig que tenim una edat...
Senyor director, David, si ens està escoltant, els famosos ticotazos.
Sí, sí, sí.
Com ho
sí,
recordem, sí. Eh?
I anaves?
No, evidentment, no hi anaves.
Per què? Si era soci, no.
Però el seguia.
Sant Mamés és...
La catedral.
Devia ser algú brutal.
Sí.
Quico, gràcies.
A vosaltres. Vagi
molt bé. T'esperem la setmana vinent. Gemma, t'esperem la setmana vinent a la caravana. Ui, quina cara em fot, però vindràs, no?
No, sí. Ah, anava a dir. Moltes gràcies, estava pensant.
Que no t'agrada, no t'agrada venir?
No, i tant.
A veure, Joan és pesat.
Sí, home, sí. Hòstia, doncs... sí. David Balaguer.
Que vagi bé, ens
veiem. T'esperem el proper dimecres. Rafa Sanahuja. Llevamos 500 años...
Te gustaba.
Haciendo radio. Pasión por el deporte.